5 notícies. Rècord de participació en la marxa contra el càncer amb 327 inscrits. La nova edició de la caminada, l'escala en marxa contra el càncer, d'aquest dissabte, ha estat un èxit de participació. La Junta Local contra el Càncer de l'Escala, que organitza la caminada popular, destaca la xifra rècord de participants d'enguany amb un total de 327 inscripcions. L'Escala participarà activament en la creació de la Ruta dels Fosseus, juntament amb altres municipis de la Mediterrània. És fruit d'un preacord signat a la ciutat italiana de Cea, a Salern, per establir una associació que impulsi la creació d'una Ruta dels Fosseus com a itinerari cultural europeu del Consell d'Europa. El pintor occità Casimir Ferrer dona una obra a l'Ajuntament. El prestigiós pintor occità ha obsequiat el consistori de l'Escala amb una aquarel·la inspirada amb el paisatge escalenc vist des del Gavià. Aquesta sala d'exposicions ha estat la seu d'un curs de pintura impartit per l'artista entre el 21 i el 23 d'octubre dins de la programació prèvia del Festival Les Muses. El Museu de l'Escala estrena una ruta per conèixer els jardins del municipi. Ha estrenat aquest dissabte una visita guiada pels jardins del Clos del Pastor i de l'Hostal Empúries. La ruta, que s'organitza només de manera puntual, ha unit dos conceptes d'espais verds, des del seu vessant històric fins a la integració amb l'entorn i la sostenibilitat. La Remei Piferrer Sabater, avui fa 100 anys, una delegació de l'Ajuntament de l'Escala encapçalada per l'alcalde Josep Bofill li ha entregat un ram de flors i s'ha fet una fotografia amb la homenatjada que avui celebra el seu aniversari. És una xifra ben especial, com dèiem, compleix 100 anys. I en esports, el Futbol Club L'Escala continua fent soroll a la tercera federació, conservarà una setmana més la segona posició després de la victòria per la mínima contra la Muntanyesa. També han guanyat el CTT Ser L'Escala contra l'Hospitalet i el Sènior B de bàsquet a la pista del Palafolls B. Els equips que han perdut han estat el segon equip de futbol i el femení de bàsquet. I el temps, inici de setmana molt tranquil, amb cel serè i més fred a primera hora. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 27 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on anirem fins a una peixateria al Delta de l'Ebre per saber què ens expliquen i quines són les notícies que ens porten. Després, coneixerem de primera mà com ens afecta a nosaltres el canvi climàtic amb l'escalfament del nostre mar Mediterrani. I acabarem el programa d'avui parlant de prevenció davant les riuades. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Anem cap al Delta de l'Ebre, en concret a una peixateria de Deltebre. La nostra companya, la Cel Prieto, ha parlat amb la propietària de l'establiment. Cel.
Sí, Marina, Marisol Pinyana és la propietària de la peixateria Marisol de Deltebre, ubicada al Mercat Municipal de la Cava. Marisol, benvinguda a Arran de Mar.
Bon dia.
Si et sembla, comencem pel principi, perquè avui parlarem de la teua peixateria. Com va obrir la peixateria?
Bueno, jo ara actualment estic al mercat de la Cava, al mercat municipal de Deltebre.
Sí.
I pues, jo ara l'any que ve, el 2026, farà 40 anys que estic al mercat, venent peix. 10 anys vaig treballar per a mon pare i 30 anys farà ara que treballo per a mi, que tinc la peixateria
sí.
meva.
És a dir, ton pare tenia... venia peix.
Sí, jo em vaig posar a treballar en 17 anyets per a mon pare i vam agarrar una parada al mercat i llavors vaig treballar 10 anys per a ell. Teníem una peixateria aquí baix també i llavors vam agarrar una parada al mercat.
Molt bé.
I llavors ja vaig treballar 10 anys per a ell i ara ja fa, el 2026 farà 30 anys que sóc jo la propietària.
Que tens tu, ets sí. La propietària de la peixateria Marisol, sí. Com deies, esteu al mercat municipal de la Cava.
Sí.
Quins productes oferiu?
Pues nosaltres intentem oferir el millor producte, i l'oferim, no intentem, l'oferim. Només treballem en peix d'aquí, de les longes de les Terres de l'Ebre, que és en la longa de l'Ampolla, treballem, la longa de Deltebre, que tenim per sort tindre una gran longa en molt bon peix. Llavors també anem de tarda a Sant Carlos de la Ràpita, que també a la Ràpita, que també hi ha tota classe de peix, i també treballem juliol i agost en la longa de l'Ametlla de Mar, perquè tenim la veda biològica i anem allà els dos mesos que no trobo peix a la Ràpita, doncs allà. I a la nostra peixateria només entra el peix del terreno que nosaltres diem aquí baix, peix del terreno, peix exclusiu, res més,
de quilòmetres d'era i
tot,
fresc.
Tot fresc.
És a dir, producte de qualitat, Marisol.
Sí, el millor producte. Jo fa molts anys que vaig per les longes i gràcies a Déu en tinc el peix i m'espero les millors barques i el millor producte ve del Tebre.
Molt bé, clar, tu al final ja tants d'anys, no?
Sí.
Ja coneixes on has d'anar i com t'has de moure.
Sí, coneixo les barques i coneixo els pescadors que cuiden el peix i només en mirar-lo ja sé més o menys on està agafat o tot.
Claro, perquè al final això també els clients és el que busquen, no? Qualitat, bueno, i que el producte sigui d'aquí, fresc, és tot el que es busca, no?, quan se va a buscar a comprar peix.
Sí, nosaltres aquí estem acostumats, la gent ha menjat sempre, ha tingut molt de peix, aquí hi ha hagut, gràcies a Déu, cada vegada n'hi ha menys, però esperem que no s'acabi, però a veure, per estar en este món i anar una mica avant, doncs has de portar el millor producte. La gent ve a la meva peixateria i a mi ja no em pregunta això és fresc o és d'aquí, no. Esta problemàtica ja no la tinc,
ja
perquè ja ho saben. Sin embargo, el turisme, veus molt de turisme que tenim juliol i agost, sobretot, que ve molt de turisme, gràcies a Déu, i repeteixen, gràcies a Déu. Doncs ja els veus, no?, en una inseguritat. Per exemple, una vegada em va passar un senyor, no?, que me dia, les dorades estes no són salvatges, i jo li vaig contestar, escolten, claro que són salvatges, nosaltres no gastem res de piscifactoria, aquí nosaltres, no, és que trobo que no pot ser, i jo, escolte, per favor, que mire, i li ensenyo, no, mire, la dorada de piscifactoria no té escama, no té brillo, té això, té allò, explicant-li, no, bueno, i este senyor me se va quedar, perquè jo vaig pelear molt, 4 dorades, no?, però en una inseguretat.
Sí.
Bueno, i ens un demà va vindre a felicitar-me pel producte tan bo que va agafar.
Claro.
I em va dir-me, jo te vaig dudar tant, no per res, perquè jo vaig veure que el peix era fresc i bonic. Vaig dubtar pel preu, perquè el preu me va aparèixer molt barat. Perquè aquestes dorades a Barcelona, per exemple, al meu li van costar potser a 14 euros i a Barcelona van a 30.
Claro. Claro.
Si és salvatge, van a una, ja saben que menys de 30 euros el que
claro,
no els trobaran.
Claro.
I claro, va dir, pel preu, va deduir, pues no pot ser. I després va vindre a felicitar-me.
Molt bé.
I a disculpar-se.
Claro, al final veus este senyor que va veure qualitat i bon preu, que és una cosa que costa, no?, també de...
Claro, jo també comprenc, no?, que jo no tinc intermediari. Jo vaig a la lonja, me trio el peix i després lo venc. Diguéssim, no tinc intermediari, no tinc camions. A veure, quan arriba a Barcelona, a veure, el peix passa un procés de xòfers, de camions, de gel, de diverses mans, intermediaris, dos o tres, i al final pues,
això
ho acaba pagant el qui ho compra, no?
Claro.
En el cas de la meva peixateria, pues, jo me'l compro i jo me'l venc.
És a dir, tu vas allí i tu ets qui tria el peix que compres.
Sí.
Dius, això sí, això no.
Sí. Jo, això sí, això no. Jo sóc molt exigente, molt selectiva, i, clar, com jo, per a mi, els clients són amics, doncs ja, quan dubto en un peix, no vull tindre problemes. Després vull estar tranquil·la, vull saber el que venc i sé el que venc.
Molt bé. I això que digues, que, per exemple, este client que vos explicaves, si era de fora, de turista, la clientela que tens, entenc que són d'aquí, del poble, però que també en algunes ocasions, com a l'estiu que té hi ha més turisme, també hi ha gent de fora que et compra, o inclús de pobles del costat del Tebre.
Sí, tinc gent del costat, tinc gent que ve de l'Ampolla, tinc clients de Camarles... Tinc una clienta d'Andorra que baixa cada 15 dies, també se'n ve el meu i em fa una gran comprada de peix i se l'emporta a Andorra perquè me diu que a Andorra el peix té poca qualitat i el preu és...
Diu una caríssim, no?
Excessiu, vull dir, estem parlant de 20 euros per quilo de diferència, bueno, i esta dona pues, endú llangustí d'aquí, que el llangustí pues, aquí igual li costa 30 euros, pues, allà va a 60, vull dir, i llavors la qualitat, pues, ella s'ho congela, passa els 15 dies i torna a baixar. Llavors, ara esta setmana passada, no l'altra, vaig fer una promoció molt bona de llangustí, perquè vaig haver una agarrada molt grossa i em va baixar el preu, i vaig fer una promoció, i llavors li vaig enviar a esta clienta, i esta clienta li va enviar... a una altra, a una amiga que té d'allà Andorra també. Pues bueno, me se presenta, jo li vaig trucar i li vaig dir que tenia la promoció aquesta de llangustí i esta li va dir a esta senyora, però esta senyora no es va posar en contacte amb mi. La qüestió és que mos se va presentar al mercat, allà a la nostra peixateria, que venia a buscar 5 quilos de llangustí. I jo dic, pues no el tinc perquè ja l'he venut.
Ja se va, ja
l'havia venut, ja l'havia venut tot. Ja. Bueno, ja me va deixar el telèfon perquè l'avisés quan pogués tornar-li a portar un bon preu. I vull dir jo que sí, tinc gent de Vilassar, de Montblanc, una clienta de Montblanc que també baixa, que també no hi ha peix a Montblanc, i també m'explicava, vull dir, molts de ciutats i molts de puestos que no tenen la riquesa que nosaltres tenim. I claro.
Claro, perquè pues, al final busquen, va molt buscat,
això. Gent que tinc de fora també que diuen, tinc una clienta d'on és... penso que és de Vilanova o per allà. Pues bueno, pues esta diu, baixem, agafem... No, de Vilanova no, de Figueres.
Vale.
També a Figueres també falla molt el peix, no hi ha peix bo. Pues esta clienta diu, a mi m'encanta el Delta, disfruto, pues baixo, mos anem a menjar un bon arròs a un restaurant, me passen a buscar el peix, se l'emporten, se'l congelen i al cap d'un mes, un mes i mig, tornen a vindre i així.
És gent que els agrada aquí, no? El Delta ja para, aprofiten, no?, per comprar el nostre producte de qualitat.
I de passo, pues passen a buscar pues, les taronges, pues, si el carxof, bueno, la mel, que té... Bueno, i agafen l'oli, i a veure, estem en un puesto privilegiat.
Sí, totalment, totalment. Llavors, bueno, doncs vas fent aquestes promocions que m'has dit ara.
Sí.
Depèn de, no, de, bueno, del que pesquen, de... Això
és segons el dia de pesca, doncs, si el dia abans ha fet molt mal hora, doncs un son de mar s'agafa doncs, molt de llangustí, si la mar, el llangustí vol que es remogui la mar, doncs s'agarra, bueno, es comença un preu, i allò va sortint, pues els compradors ja compren, però arriba un moment no, que potser surt més quantitat. Llavors es comença a baixar, i quan tu veus que aquell preu ja avui pues anava a 20 i ara va a 15, pues dius, hòstia, són 5 euros menys per quilo, pues aquí tinc una oportunitat.
Molt bé.
Pam, i ja compres.
Molt bé. Clar, és una cosa que tampoc pots preveure, no?
No, això ha de ser a l'acte, vol dir? No puc posar una promoció perquè no sé si la tindré, però quan la tinc... Pues ja sé que aquell preu és superboníssim i llavors jo ja m'he d'espavilar en els clients i gràcies a Déu ben tot.
Molt bé, llavors a la teva peixateria no trobarem res,
res
que no sigo de cap altre puesto que d'aquí.
No, jo Mercabarna
no.
La ratlla en creu, ni cap puesto, ni res, tot. Totes les seues etiquetes d'on produeix el peix, totes les longes i tot.
Molt bé. I et volia dir, clar, això que m'explicaves de la clienta, de li vas dir, escolta, que tinc això. Al final has creat vincle, no?, en les clientes i els clients que tu tens, que, bueno, és una relació de proximitat, que saben, al final, la confiança que tu transmets, no?, i fa que ho faig al producte que ofereixes, no?
Sí, perquè jo ofereixo... molts de productes que el client no el veu. És la confiança que en té en mi. D'anys i de que saben que quan jo els ofereixo allò és perquè és realment aquella oferta i saben que quan vindran a buscar el producte que no l'han vist, allò estirà impecable i estirà fresc. Però això és una continuïtat de clients fixos i clar, que ja et coneixen a tu i que no necessiten veure el peix.
No.
Ja saben que jo... sóc així i quan dic una cosa és així, encara realment a la taula ho veuen.
Clar, que pues sí, sempre ha sigut així, ni una sola vegada ha fallat cap cosa.
No, he de fallar.
Caigo...
I en acabat jo mateixa ja, basta que el client no em vegi el producte per oferir-li el millor, vull dir, jo tinc algo que me quede, no?, el dia aquell o en son demà perquè m'ha quedat del dia abans, que sempre et queda algo, pues el client no l'has d'enganyar mai i sempre dius... Pues mira, això te rebaixa una mica perquè és d'ahir, però
vale,
està molt ben cuidat, està impecable, però tu tranquil·la que si te ho fas avui, pues també ho comprem. Vull dir, quan hi ha algo que no és del dia, per exemple, que és d'un dia abans, que no passa res, perquè jo ho dic, però si no ho digues no passa res, perquè aquell producte està molt cuidat, que jo sóc molt, molt tocada i posada per cuidar el peix. Inclús me diuen a casa, has cuidat, cuides més el peix que tots els fills, me diuen, perquè sóc molt, molt, sí, molt exigenta en, sí, mi mateix i, sí, en el producte.
I llavors, Marisol, com ho fas? Vas cada dia a la llotja?
Sí.
Com vas, pel matí?
Jo pues, vaig a la llotja de Deltebre tots els matins. I aquí, allí compro una classe de peix, perquè aquí només són barques de sàrcia. De sàrcia, llavors també trobem la tellerina, la coquina, la famosa tellerina, que quasi no n'hi ha cap lloc, i aquí tenim la sort, sí, de tindre uns grans tellerineros. Pues trobo canyot del terreno, també, que es troba molt poques longes, només se troba a Sant Carlos, lo canyot del Delta, només se troba a Sant Carlos i a Deltebre. Pues lo grúmol, que tampoc no es troba, se troba a Deltebre. Vale? Pues allí compro lo que hi ha del Deltebre, per exemple.
Sí.
I llavors passo a la tarda, a les 3:30, comença la longa de la Ràpita, i llavors allí trobo també tot més o menys el que es troba del Tebre, però llavors estan les barques grosses, que són les que porten el peix de fora,
clar,
i allí trobo pues, tota varietat. Allà a la Ràpita és increïble el porc que tenim, de tot, de llangostes, de gamba roja, de llangustí, dels millors manjars que puguin hi ha, calamar, sèpia, el que més te puguis imaginar, tenim aquesta sort de tindre això.
Molt bé. I això ho compagines en, bueno, l'obertura que ha estat oberta al mercat de, sí, del Tebre.
Sí.
Quin horari feu?
Nosaltres fem de dimecres, de dimecres a dissabte estem, en dimarts no, en dimarts també obrim en juliol i agost pel turisme, però quan baixa el turisme a l'octubre, doncs ja, per no portar tanta pelea i és molt de treball i moltes hores.
Obriu a partir del dimecres, temporada baixa.
Molt bé, llavors jo vaig el dimarts, per això vaig dir, avui que tenia disponibilitat, doncs ara jo demà doncs ja aniré a la cava, a Deltebre, a la longa de Deltebre, i a les 3 ja arranco a la longa de la Ràpita. I allí ja me compro tot el peix i el marís per obrir el dimecres.
Molt bé, el dimecres a quina hora obriu?
A les 8:30.
I feu pels matins?
Sí, pel matí.
Molt bé. Tu abans d'obrir la peixateria vas aquí a Deltebre i després al tancar, després a la tarda vas a la Ràpita.
A la Ràpita, llavors quan arribem de la Ràpita arreglem tot el peix en gel, tot ben arregladet, tot, i en son demà de matí pues, se matina molt per a carregar tot el peix i descarregar-lo al mercat.
Claro, que llavors lo conserves hasta que no el portes al mercat.
Llavors a casa tinc una càmera frigorífica i tinc tot el que necessito, tinc a casa i d'allí ho carreguem i el peix i el portem al mercat.
Tot en gel, tot fresc, que es manté perfecte.
En molt de gel baix, tot perfecte.
Molt bé, molt bé.
Molt ben cuidat.
I després, ara que m'ha vingut, que bueno, venen pues, los clients i les clientes i et diuen, este peix, pues me l'arregles. Tu, claro, traus les espines o com
lo
neteixes.
Sí, sí, nosaltres fem tot el que client mos demana. Llavors tenim el meu home que és un crac limpiant peix i llavors tinc una persona també que m'ajuda, Anna Echirrita es diu, i ma filla també, i pues, nosaltres limpiem el peix, pues, si mos diuen filetegem este lluç, pues, lo filetegem, que limpiem este... Quasi te vull dir que el 99% de peix lo limpiem.
Claro.
El client lo vol limpiar, sí, i pues, ja tinc una persona, el meu home està dedicat només a limpiar, el meu home no para tot el mateix de limpiar, i després una venedora i el que sigui, però que sí,
molt
que
bé.
Donem este servici.
Claro, i a part la gent, bueno, en arribar a casa vol castigó, lo
sí,
peix...
Sí, pues, així, antes preparat. No es limpiava el peix, jo quan vaig començar fa moltíssims anys, el peix se limpiava cadascú casa, però ara ha posat això i, bueno, mos hem d'acoplar el que hi ha.
Sí, i tant. Llavors, allí a la peixateria, al mercat, esteu tu, el teu home, tens una ajuda, has dit, i
sí,
també la teva filla.
La meva filla, que bé, ella és mestra, però quan no va fer de mestra, que fa substitucions i així, doncs també ve a ajudar.
Molt bé, molt bé. Llavors, bueno, és tot a casa, pràcticament.
Sí, sí, és un negoci familiar de fa molts anys i que tot mos ho han fet a casa.
Molt bé, i això que al final, bueno, doncs si ho has viscut a la teva casa tota la vida,
sí,
i ho has viscut així, doncs ho sents, no?, al final.
Sí, sí, sí.
I és una cosa que, bueno, la teva filla, doncs és el que ha vist també,
sí,
sa
sí,
mare.
Sí, ma filla s'ha criat allí en el peix i ho ha vist i també ho sent, o sigui, ho porta dins.
Molt bé, molt bé. Llavors ja, Marisol, per anar acabant, la teva filla, bueno, no continuarà en lo negoci.
Segurament que no.
És
no,
professora.
Ella, sí, és professora.
Però, bueno, mira els ratets que té, us ve a ajudar, això
sí,
també
sí,
significa
sí,
molt.
Sí, per a mi sí.
Perfecte, doncs ja per anar tancant, bueno, que el que mos estigueu escoltant, que segurament també són clients teus, no res, recorda que et podem trobar al mercat de Deltebre, peixateria Marisol, recordem l'horari per a qui
sí,
mos estigueu escoltant.
Sí, de dimecres de 8:30 a 1, dijous a les 7 ja estem allí, al peu del canó, fins que acabem, 1:30 a les 2, Divendres també de 8 i mitja a 1 i dissabte de les 7 a les... hasta que acabem.
Molt bé, els dissabtes també obriu pel matí.
Sí, sí, també.
Perfecte. Doncs pues no res, Marisol, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i no res, que ja estarem en contacte sobre el peixet fresc, ja m'aniràs contant les novetats que tinguéssiu i que vaigui molt bé.
Gràcies, moltes gràcies.
Doncs Marina, jo ja sé on he d'anar per a comprar peix i marisc fresc.
Doncs ens ho apuntem. Moltes gràcies, Cel. Una ocasió aquesta temporada ja hem parlat de l'escalfament del mar Mediterrani, volem continuar parlant del peix i volem saber exactament com ens pot afectar aquest escalfament als humans, ja que en diverses ocasions fem referència a la biodiversitat. I per fer-ho volem parlar d'un estudi que ha realitzat l'Institut de Ciències del Mar i ho parlem amb el seu coordinador, Josep Lloret. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En aquest estudi que heu realitzat, que has coordinat en aquest cas, parleu exactament de la falta d'omega 3, no?
Sí, la falta d'omega 3, Marí, que és l'important, és el saborós, i és el més important per la salut de les persones, perquè també hi ha omega 3 d'algunes llavors de terra, com per exemple el lli o les anous, però els efectes sobre la salut humana no són tan evidents, són d'una manera més indirecta. L'omega 3 del marí, el que mengem a través dels peixos, però també les algues, que s'estan posant de moda, doncs són la millor forma per tenir un impacte sobre la salut humana. I aquests són els que estan disminuint segons el nostre estudi.
Heu analitzat els últims 23 anys, concretament.
Exacte, hem analitzat els últims 23 anys amb 36 espècies comercials, que són les que més es consumeixen a la província de Girona, però vaja, si ho fessis també a la província de Tarragona hi hauria algun petit canvi, però aniria més o menys allà mateix, Lluç, la Maire, les gambes, en fi, tot més o menys són les mateixes espècies. Aleshores, hem observat aquesta disminució, diguem, del que pot aportar l'omega 3 a aquestes espècies, tant en el seu conjunt, per la davallada de les captures, com a cada un dels individus que comporta aquesta captura. O sigui, hi ha dos termes aquí. Un és que han davallat molt les captures i això ha fet que el volum d'omega 3 desembarcat que està disponible per les llars, no?, de Catalunya sigui menor, aquest omega 3 de quilòmetre zero, del pescat pels nostres pescadors, però també cada individu té menys omega 3 i això és degut en el canvi climàtic. I proposem, per exemple, el cas d'una sardina o una anxola, que veiem que té molt menys omega 3 una sardina o una anxola ara que fa 23 anys. I això és preocupant.
Això és preocupant, però com es pot explicar que una sardina, per exemple, tingui menys omega 3? Perquè al final el peix en si, la sardina, no ha canviat, no ha mutat.
No ha canviat la sardina, però el que sí que ha canviat és la seva alimentació, perquè l'increment de la temperatura està fent canviant l'alimentació de la sardina, que és el plàncton, fitoplàncton o el plàncton. Els grans productors d'omega 3 en el mar són les algues i sobretot el fitoplàncton. Al incrementar la temperatura de l'aigua del mar, el que primer passa és que disminueix l'abundància de fitoplàncton i, per tant, el volum total d'omega 3 disponible per la sardina disminueix, però també fa que per cada cèl·lula de fitoplàncton que hi ha diguem, per cada individu que hi ha de fitoplàncton que hi ha en el mar, produeix menys omega 3. I això és degut a l'escalfament de l'aigua del mar, amb un efecte fisiològic que afecta cada cèl·lula del fitoplàncton. Les seves membranes necessiten menys omega 3 perquè les aigües cada vegada estan més calentes. Aquesta és la doble reacció, menys fitoplàncton i cada unitat de fitoplàncton en les seves membranes disposa de menys omega 3, en fabrica menys. I per tant això repercuteix finalment a les sardines i a tots els peixos, que són els que els mengen.
Mm-hmm. Per tant, podem dir d'alguna manera que tot això és una conseqüència de l'escalfament del mar Mediterrani, que l'altre dia, la setmana passada, parlàvem precisament que estava calent i que fins i tot en alguns punts s'havia arribat a 2 graus per sobre de mitjana.
Sí, és una conseqüència directa, però també no hem d'oblidar, en el cas de la província de Girona, la sobrepesca, de moltes espècies que hi ha en la mar catalana, que estan en un estat de sobreexplotació i que això ha fet disminuir les captures. O sigui, és una combinació entre una pesca excessiva i l'escalfament de les aigües del mar. Aquesta combinació és la que fa patir, no?, aquesta davallada dels omega-3 desembarcats. I això és el que hem de revertir. Hem de tenir unes poblacions de peixos sanes, una pesca sostenible i sana, perquè pugui aportar aquest omega-3 que necessita també la població.
Els resultats que heu obtingut d'aquests anàlisis que heu fet, d'aquests 23 anys de temps que heu estudiat, són preocupants? Fins a quin punt ens hem de preocupar?
Ens hem de preocupar en el sentit de que disminueixen el que és l'aportació local de quilòmetre zero d'omega-3, que és la més sostenible. Sostenible ambientalment i sostenible també socialment, perquè volem, no?, una pesca, diguem, a Tarragona o a Girona, que sigui sostenible, que sigui que els pescadors puguin continuar en la seva activitat. Clar, podem importar omega-3 d'altres llocs, de l'Àsia, de l'Ius d'Argentina o del salmó cultivat en granges del nord d'Europa, no? Però no és el mateix. No és el mateix des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, amb tota la petjada de carboni que té, ni tampoc és un producte que afavoreixi, diguem, el pescador d'aquí local. Per tant, el millor, el nostre estudi és el que diu, el millor és poder mantenir aquests estocs d'omega-3 locals de quilòmetre zero per tal de beneficiar a la població local.
Mm-hmm. Podem dir que no compensa les pèrdues globals? No compensen?
El que passa és que nosaltres hem fet l'estudi amb 2 grans blocs de peixos. Els que han davallat degut, bàsicament, a la sobrepesca i també a l'increment de la temperatura de l'aigua del mar, que són les espècies d'aigües més fredes o temperades, tipus el lluç o la maira, no?, la llussa, per exemple, o la sardina i l'anxova, i l'altre bloc, que són les espècies que estan incrementant degut a l'increment de la temperatura de l'aigua del mar, com, per exemple, la latxa o la gamba blanca, no? Què passa? Que el conjunt de pèrdues d'omega-3 degut a les espècies tradicionals d'aigües fredes i temperades, lluç, la maira, no es veu compensat per l'augment, diguem, que aporta l'omega-3 de les espècies d'aigües càlides. I això fa que en el seu global hi hagi aquesta disminució d'un global menys 60%, o sigui, més de la meitat d'omega-3 del que tenim ara respecte al que hi havia fa 23 anys. O sigui, hem de menjar el doble, deixar algú per tenir la mateixa quantitat d'omega-3, també per individu.
D'alguna manera, però, perquè la gent ho entengui, amb l'escalfament aquesta de l'aigua han arribat espècies que no són autòctones d'aquí, però que també contenen omega-3, però això tampoc és positiu.
Exacte, aquestes espècies d'aigües càlides també tenen omega-3, és evident. El que passa que no han augmentat en la mateixa proporció que les que han disminuït, que són les espècies tradicionals d'aigües més temperades o fredes. Sí que en algun cas, com per exemple el cas de la blanca, econòmicament, doncs això ha anat bé, però en altres casos són espècies com, per exemple, el trencamps, les barracudes, els estets, la latxa, el bis, per exemple, no?, que són espècies que tenen poc valor comercial respecte a les més tradicionals, que són les que volem més aquí, no?, la sardina, l'anxova, el bonítol, i això fa que, clar, no sigui el mateix ni tampoc econòmicament pel pescador.
La previsió, però, de moment, és que l'aigua del mar, l'escalfament de l'aigua del mar no disminueixi, sinó que continuï anant en augment en aquests anys. No sé si a llarg plaç aquestes espècies que arriben puguin reemplaçar les que ja existeixin i si compensi tot això que ara parlem.
Bueno, aquesta tendència segurament continuarà a l'alça, però hem de pensar que aquestes espècies, pel que deia abans, aquestes espècies d'aigües càlides tenen omega 3 com tenen menys que les espècies d'aigües fredes, perquè les espècies d'aigües càlides i en relació doncs, no necessiten tant d'omega 3 en les seves membranes, en la seva fisiologia per poder funcionar com les espècies d'aigües fredes. El fitoplàncton cada vegada produirà, aquesta és la previsió, menys omega 3 per aquest increment de temperatura de l'aigua, per tant la disponibilitat per cada individu, per cada peix, d'omega 3 serà inferior, no? I això farà que al llarg termini hi ha un perill de que ja no hi hagi prou omega 3 per tothom, sobretot si els països que estan exportant peix cap a casa nostra algun dia decideixen que l'omega 3 que porten cap aquí el guarden cap allà, o sigui que els peixos els guarden allà per necessitat de seguretat alimentària. Recordem la Covid, per exemple, no? Quan es va trencar la cadena de subministrament i deteníem dels agricultors o dels pescadors o dels ramaders locals. No hem de tenir mai per suposat ni garantit que tot el que ens ve de fora, l'alimentació, el tindrem sempre. Poden haver-hi xocs, no? I això és important també per mantenir aquests estocs de salut, que són els omega 3, la pesca local.
Això et volia preguntar, al final aquí a l'Espanya s'importa molt de peix que prové de l'Àfrica, de la zona del Marroc i això, però a aquests països també es poden veure afectats per aquest escalfament.
Es veuran afectats per moltes coses aquests països i algun dia és possible que necessitin aquest aliment que ara estan exportant, que ara els hi paguem molt bé, no? I que ara necessiten, però potser algun dia decidiran parar, no? El mateix passa, no sé, amb les terres rares, que algun dia se sent a parlar tant, no? Que hi ha aquestes línies en les exportacions per part de països que abans els exportaven. Bueno, no s'ha de donar per garantit que sempre hi haurà aquest menjar, o aquest omega 3, que ens vindrà a altres llocs. O sigui, la millor manera és poder garantir amb una bona explotació aquí i que ja es recuperin els estocs i que podem, bueno, doncs poder continuar gaudint d'aquest quilòmetre zero omega 3.
Quines són les espècies que consumim habitualment i que porten aquest omega 3, per fer-nos una idea?
Les espècies de peix blau continuen portant la majoria d'omega 3, sardina, anxova, barat, el bonito, el bis. El que passa que algunes d'aquestes espècies, doncs, les captures han anat molt a la baixa. Heu de pensar, per exemple, a la província de Girona, que és on hem fet l'estudi, les captures de la sardina i l'anxova i del barat s'han reduït moltíssim en els últims 50 anys. Era una de les províncies que, si fa 50 anys hi havia una flota que venia de tot el Mediterrani espanyol, d'Andalusia, venia gent inclús de Tarragona, venien a pescar a la zona del Gallió, de la Costa Brava, la sardina i l'anxova. Al Port de Roda hi havia hagut més de 50 barques d'encerclament que anaven a pescar sardina i anxova. Actualment, a Roda en queda una. La davallada que hi ha hagut de les poblacions de sardina i anxova, que són els màxims aports d'omega 3, ha estat brutal. I això fa, doncs, evidentment, que es noti amb les xifres d'aquestes que hem analitzat, no? Aquesta poca disponibilitat d'omega 3 per la població local. És així.
La pregunta aquí és, tot això com es pot revertir, com es pot gestionar?
Bé, com anem dient pel camí bo, en el sentit que s'estan fent les mesures adequades de gestió, però pel que sembla no són, perquè de moment no s'han recuperat moltes de les poblacions. Estem en una situació també delicada, perquè el sector pesquer retallar més les captures és evident que és una situació ja problemàtica. Aleshores, és una situació, i a sobre tenim el tema del canvi climàtic. O sigui, no és una situació que sigui fàcil, però des del punt de vista de la biologia jo crec que encara queden moltes coses per fer, crear noves àrees marines protegides perquè puguin ajudar els pescadors a reemplaçar. I després hi ha una cosa molt important, és que encara es tira molt de peix que té omega 3, posem el cas de la latxa. O sigui, el consumidor està anant cap a dues o tres espècies, abans es menjaven tot i ara es menja tres o quatre espècies. El sorell mateix, que és una font important d'omega 3, es tira molt de peix a mar, perquè ningú ho vol ja. Aquí és quan s'ha de conscienciar el consumidor que ha de tornar, diguem, a la dieta que tenien els nostres pares i els nostres avis, que aprofitaven molt més el peix. i també haurem d'aprofitar parts del peix que ara tirem, el cap, els fetges, per, que són fonts importants també d'omega 3. O sigui, hi ha vies, a part de recuperar els estocs pesquets, hi ha vies per poder aprofitar tot l'omega 3, tot el peix que es tira, i que lamentablement cada vegada la gent jove pues, ho vol menys, perquè ningú vol ni sorell, ni bogues, ni condres, i molt de peix que abans menjàvem i ara s'han deixat de menjar. Mm-hmm. I això és molt important poder recuperar.
Jo crec que això també és un problema de que molta gent no es cuina tant a casa, per dir-ho d'alguna manera.
No es cuina tant a casa, la gent jove li costa moltíssim menjar peix amb espines. Jo crec que s'hauria de fer un treball molt més important ja, no només a les escoles, a casa, sinó a les escoles, no? Que a les escoles ja han arribat un moment que per, és evident que no pot haver-hi una espina perquè el nen no se'n nuegui. Però, esclar, hem arribat a un moment que la gent jove ja no sap menjar peix. Aleshores, és que és una problemàtica de com aprofitar totes aquestes espècies que es tiren, que tenen espines, que s'han de saber menjar amb espines, s'ha d'aprendre a ensenyar a menjar amb espines, i en altres casos segurament s'hauran de fer sopes, o sigui, hi ha moltes alternatives, no? Però s'ha de buscar la manera d'aprofitar totes aquestes espècies, aquestes deixalles de peix que tenen omega 3.
Segurament posar remei al canvi climàtic, en si és complicat, vull dir, en aquest punt de l'escalfament del mar és molt complicat, no està tant a les nostres mans, però el tema de la sobrepesca entenc que és relativament més fàcil posar-hi remei.
Les dues coses són molt difícils. Així que n'hi ha una que podem nosaltres, que és el nostre recurs, no? Adoptar millors mesures de gestió per tal que permetin la recuperació de la pesca, àrees marines protegides, vedats temporals de pesca, hi ha diferents mesures. El canvi climàtic, evidentment, l'increment de la temperatura de l'aigua del mar és una cosa ja més local, que afecta a nivell de planetari, i tothom hi pot contribuir fent accions, no? És evident, doncs, de reducció dels viatges i de, en fi, totes les accions que podem fer, però és encara més complicat, sí.
Per anar acabant, no sé quines passes seguireu, no sé si la intenció és continuar estudiant o monitoritzant aquesta disminució de l'omega 3 que heu fet.
La idea és continuar monitoritzant i sobretot també analitzant, com us deia, aquestes alternatives, que hi ha tots aquests peixos que es tiren, totes aquestes deixalles de peix que es tiren, que tenen omega 3 i que van a parar al mar o a la basura, no? I que jo creiem que és una font futura pels futurs consumidors si estan realment educats per també prendre aquest omega 3 d'altres maneres, no? Tornar a menjar peix que té espina però que té omega 3 i que estira, aprofitar caps i fetges, en fi, es pot fer moltes coses encara per trobar una mena una mica de solució amb aquesta problemàtica.
Tot i així hem de dir que hi ha altres aliments que em porten, per exemple les nous també porten omega 3.
Sí, i a mar, com he dit al principi, els omega 3 marins són els millors per la salut. No només són els dels peixos, sinó que també hi ha els de les algues, que les algues també tenen molt omega 3. I després hi ha els vegetals, alguns vegetals terrestres com les anous o el gra de lli, que tenen omega 3, però el tenen en una forma que és diferent que l'omega 3 marí. L'omega 3 aquest terrestre té uns efectes menys evidents a la salut de les persones que no l'omega 3 marí.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Josep Lloret, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Randa Mar.
Gràcies a vosaltres.
La recta final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 27 d'octubre del 2025 i ara volem canviar de tema amb l'objectiu de protegir vides davant de fenòmens climàtics extrems cada vegada més habitual al nostre territori. Els experts en seguretat aquàtica recomanen disposar de nous dispositius de seguretat que ajudin a actuar en els primers minuts dels fets. Avui en parlem amb un expert en aquest cas, Carles.
Doncs sí, l'increment d'episodis climàtics extrems, com esclafits, riuades i crescudes sobtades, posa de manifest la necessitat d'anar més enllà en plans de prevenció i protecció civil. Experts en seguretat aquàtica asseguren de la necessitat de disposar de personal format i material necessari per fer de primers actuants en aquests casos. Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica, en casos de riuades, per exemple, són primordials, sobretot aquests primers minuts d'actuació.
Sí, exactament. Bon dia. Mira, la conca mediterrània és una zona molt vulnerable, no? I amb el canvi climàtic doncs, sembla que, doncs, que ja ens comencem a enfrontar a conseqüències que cada vegada semblen més importants, no? Entre elles doncs, les pluies torrencials i de retruc doncs, el risc d'inundació. Per tant, cal que ens comencem a preparar, i la preparació ve en molts nivells, tant a nivell doncs, del govern autonòmic com ve de ser també del govern local.
Hauria d'haver-hi més, per exemple, es proposa, no?, que hi hagin més materials en zones de properes derivades que poden servir, no?, per fer-ne ús en cas d'aquestes riuades. Com s'hauria de fer?
Bé, doncs quan ens posem a parlar de com evitem doncs, pèrdues humanes i reduir el risc, doncs bé, és necessari que dur a terme totes aquelles tasques de prevenció possibles, no? La senyalització, que la gent, les alertes al telèfon, que ara estan molt de moda per totes les proves que hi ha hagut, d'acord? Reforçar els serveis d'emergència professionals, però també s'ha de garantir doncs, que els primers actuants, que sovint són locals, dic policia local, brigades municipals, doncs disposin des d'una formació adequada doncs, per ells reduir el seu risc, perquè hi estaran intervenint, i òbviament dotar-los d'equipament de primera intervenció per poder actuar, poder ajudar fins a l'arribada dels serveis professionals i fer-ho amb seguretat.
Manca potser també una miqueta de formació a tot aquest personal o inclús potser directament a la ciutadania en general, no?, per poder tenir unes nocions bàsiques de com actuar en aquests primers casos?
Sí, naturalment. Cal tenir en compte que en molts casos les riuades i inundacions les condicions empitjoren molt ràpid i en un curt període de temps. I clar, l'arribada dels serveis professionals d'emergència, entre que s'activen, es desplacen i arriben als llocs, doncs sovint la situació d'algunes persones doncs, empitjora, no? Per tant, doncs sí, la població ha de saber què fer, què no fer, com actuar, però clar, quan estudies les situacions que s'han produït darrerament, no? Perquè darrerament hem tingut, malauradament, doncs, bastantes experiències en altres comunitats autònomes, doncs veus clarament com persones del carrer, a part del personal municipal, intenten ajudar, no? I la seguretat d'aquells que intenten ajudar ha de ser una prioritat, no? Aquestes emergències viscudes en els darrers temps ens han mostrat doncs, que el personal de servei municipal, policies locals, patrulles de policia autonòmica i fins i tot, com dic, ciutadans, utilitzant mitjans de fortuna, és a dir, coses que troben, intenten donar suport i ajudar en situacions de risc. Per això és fonamental que els primers estiguin debidament formats i equipats per tal de poder donar una primera resposta amb seguretat i eficàcia i reduir el risc per a les persones afectades i, òbviament, protegir la seva pròpia integritat mentre contribueixen a millorar doncs, les possibilitats de pèrdues humanes.
El que sempre es diu és que el primer que cal és assegurar-nos que nosaltres mateixos estem bé, no? Que estem, diguéssim, fora de perill i després no, s'ha d'intentar ajudar persones.
Naturalment, vull dir, el que sempre hem d'intentar és protegir-nos nosaltres. Poc ajudarem si som un afectat més. Per això, sobretot, el que intentem doncs, mitjançant doncs, els plans de protecció civil i tota la planificació que es fa d'informació a la població és que sàpiguen doncs, què fer, evitar posar-nos en risc, evitar doncs, intentar sortir al municipi perquè ens podem trobar en certs moments zones inundables, aprendre a llegir els senyals, el famós tema de que si hi ha un gran plujat, doncs evitem anar a buscar els nens a l'escola perquè ja són entorns segurs i ens posarem en risc nosaltres o nosaltres i els nens quan tornem cap a casa. Hi ha moltes coses que podem trobar a les informacions que ens donen les proteccions civils, tant autonòmic com municipal, que ajudaran a que la població doncs, es mantingui segura. Però, repeteixo, el que veiem sempre és que hi ha personal doncs, que té aquesta feina de servei, com són, repeteixo, la gran, per mi, oblidada sovint la policia local i brigades municipals que surten al carrer, que estan al carrer intentant, doncs, per exemple, a desembossar embornals que s'estan atapant i veuen gent que pot ser arrossegada. Totes aquestes persones han de poder actuar o donar una resposta des de la seguretat per intentar ajudar aquestes persones que no sobreviuran o que acabaran molt malmeses si hem d'esperar que vinguin els serveis professionals, perquè ens vindrà des de qüestió de pocs minuts.
Aquí és on hi entra tot aquest material, podríem dir, no? que podria ajudar aquest personal en primera intervenció a ajudar-los. Quin tipus de material, per exemple, caldria? I on hauria d'estar? O com on ta, no? No sé si potser s'hauria d'estar en zones properes a aquestes zones inundables per tal que estigui a prop i a la mà, no? Quan s'hagi d'utilitzar, si l'haurien de dur ells mateixos?
Exacte. El que veiem quan veiem el que us comentava de les imatges és que sovint doncs, veus imatges de personal municipal i fins i tot ciutadans utilitzant branques, fins i tot cortines, qualsevol element que trobem doncs, a l'espai públic o que, doncs, per intentar abastar persones que han quedat aïllades i que corren un risc important de ser arrossegades doncs, per la corrent d'aigua. Clar, si parlem de població, és lògic que la població farà servir el que trobi. Aquí ve la necessitat en certs moments, igual que trobem doncs extintors perquè algun ciutadà pugui pagar una paperera que s'encén, tinguem d'altres tipus de materials. Però en aquests casos jo penso que ara mateix el que hem de començar a integrar és que policies locals, brigades municipals portin material que ja està doncs, que ja existeix al mercat doncs que els ajudarà doncs a més de fer servir una branca d'un arbre doncs tenir una perxa de fibra de carboni que pot arribar a tenir 17 metres que són molts metres per abastar una persona que s'hagi pogut aïllada doncs, amb un torrent, i fer-ho amb seguretat. I és un material que pot anar, doncs, en aquests casos doncs, que ja es preveu doncs, que hi ha un risc important doncs, en un moment concret de plujades i arribades, doncs, portar-ho als vehicles que estan fent, doncs, que estan circulant, per tant, que ja estan al carrer. És cert que si tenim punts clarament identificats doncs, de gran risc, podríem arribar a pensar que potser és una idea col·locar allà algun tipus de dispositiu. Però tanmateix, el que hem de lluitar ara és que les policies locals i brigades municipals puguin portar doncs, aquests equipaments que no els hi trauran espai, que no representen una inversió molt gran i que podran donar resposta amb seguretat. Perquè si no acabem veient imatges de personal arriscant quan el que haurien de fer és intentar ajudar sense assumir aquest risc.
Arran també, Ramsès, de darreres riuades i de darrers episodis climàtics extrems, en general ara potser és una sensació no, que tenim, però es tendeix a donar moltes més alertes també des dels mitjans segurament i des de diferents àmbits que sovint potser no acaben sent condicions tan extremes com potser es podrien arribar. Pot ser que també ara hi hagi una tendència no, molt més a voler prevenir casos que potser en altres moments no hauríem cridat tant l'atenció arrel d'aquests darrers successos?
Bé, és complex, perquè alertar la població d'un risc sense alarmar-la és molt complicat, és una feinada, d'acord? I a vegades, en certs moments, l'alarma que es crea donant una alerta pot ser fins i tot pitjor que el risc, no? Però el cert està que la població no pot ser aliena als perills als quals s'enfronta, no? Jo diria que és impossible protegir una població que no està informada sota quins perills ja està. El tema de les previsions meteorològiques, el càlcul de riscos, no és una ciència exacta. Per tant, la gent diu, és que han dit que plouria molt i ha plogut poc. Doncs mira, hem tingut sort, d'acord? El que no podem fer és pecar doncs, per defecte. I això és el gran problema que tenim. Amb gestió de protecció civil sempre hi ha hagut el mateix problema. Si tu dius que hi ha un risc important de plujada, que no fem activitats a l'exterior, perquè la previsió meteorològica és el que sembla, el que ens diu, no? el que preveiem que passi, doncs, i la gent fa cas i després no plou, ràpidament tens queixes de dir, és que clar, tota la indústria d'activitats al lleure s'ha vist afectada, les persones no han sortit, clar, és un problema, no? Ara bé, si tu peques per defecte i resulta que després, per por a que t'equivoquis i sigui menys del que esperes, deixes fer activitats i hi ha desgràcies personals, se t'exigirà una responsabilitat molt gran. I això jo, com a gestor d'emergències, ho tinc molt clar. Més val pecar per excés que per defecte. Després ja donaràs explicacions. Això pot crear, doncs, que, ostres, molts avisos, ja, però hem de treballar així. És molt difícil, com he dit, la prevenció, sobretot quan ja involucrem el clima, no és una ciència exacta. Per tant, intentem sempre això, alertar sense alarmar, però dic que és molt difícil.
És una miqueta, podríem dir, una línia fina, no? Al final, entre una alerta d'un element extrem que pugui passar, no? I que no ho acabi sent, no? Podríem dir que és aquesta línia fina i que, en aquest sentit, com bé deies, segurament més val prevenir que curar, no? Com diu la dita, potser.
Sí, sí, com dic, és complex perquè tu et bases en un percentatge de risc, no? Hi ha un risc important de que caigui aigua, de que caigui molta aigua en poc temps, per tant, intentem limitar activitats, intentem, doncs, no agafar els vehicles, intentem... Després, doncs, pues, si tenim sort i no plou tant, doncs, per part de la societat, doncs, s'entén, doncs, que hi ha hagut un excés de zel. Però bé, només cal mirar una mica enrere, mirar una mica la hemeroteca, i hi ha altres comunitats que encara estan arrossegant i patint pèrdues per culpa de mals càlculs del risc. Per tant, com a població hem de ser corresponsables i entendre que totes aquestes aquests simulacres, aquestes proves que es fan als telèfons mòbils, que els consells que es donen de seguretat, doncs, a vegades, doncs, és possible, doncs, que sembli que pequem per excés. Però més val això que no equivocar-nos i que deixem fer activitats i que després hi hagin desgràcies personals.
Mm-hmm. Ho has comentat també així de passada, però el tema dels vehicles, no?, és un dels casos que segurament també cal evitar, no?, quan hi ha aquestes alertes. El fet de, a vegades ens pensem, no?, que dins d'un cotxe podem estar segurs, però al final s'han donat ja molts casos, no?, de que les riuades al final també arrosseguen els cotxes i generen també perill per les persones que s'hi troben al seu interior.
Sí, sí, és curiós perquè cada cop que tenim aiguats i inundacions hem de lamentar persones que perden la vida. Recentment, doncs, hem tingut que patir-ne una, per persones que encara intenten creuar lleres de rius i lleres de torrenteres amb vehicles, no? Pensant que el pes del vehicle, doncs, no, el vehicle, per molt que em sembli que pesi, dependrà del model, però quan el nivell de l'aigua ja està superant la meitat de la roda, el vehicle pot perdre connexió amb el terra i ens veurem arrossegats i ens hi veurem atrapats. Per tant, són aquestes coses que resumeixen aquesta corresponsabilitat. Si hi ha un risc de plujades, fins i tot quan no està plovent a la meva zona, perquè pot ploure riu amunt o torrent amunt i no a la meva zona, però l'aigua baixarà, agafar el cotxe i anar per llocs on pot passar l'aigua, encara que faci molt de temps que no hi passi, és un risc que hem d'evitar. Per tant, l'ideal seria no tornar a lamentar pèrdua de vides amb un fet com el que descrivies, que era intentar creuar, doncs, torrents amb vehicles. És un risc que ja no hauríem de por.
Doncs Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica, amb aquesta reflexió final ens quedem. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a la Randa Mar i haver parlat una mica sobre prevenció en aquests casos extrems de riuades, per exemple, que aquests darrerament ens estan arribant aquí a Catalunya.
A vosaltres, que tingueu un bon dia.
Fins la propera.
let's pretend it's not the end of the world.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 27 d'octubre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, aquí, a Ronda Mar.
A Ronda Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
La xarxa.
Avui que ja estic fart d'estar-me a casa mirant-me les ferides del passat, avui que caure al buit ja no m'espanta tinc ganes de tirar endavant. Pot ser que el món s'enxorri, pot ser que tot es torni gris, però creu-me que a vegades tot es cura fent camí, que una cançó t'abraci i faci ballar el teu cor. Celebrarem les penes per no caure en els errors. Portar és ensorri. Pot ser que tot es torni gris, però creu-me que a vegades tot es cura fent camí. Que una cançó t'abraci i faci ballar el teu cor. Celebrarem les penes per no caure en els errors.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Però creu